Hola, hola, bona tarda. És un plaer estar de nou amb vosaltres, una altra vegada, des de Ràdio Ferrò i retransmitint des de l'estudi de la Vila Urània. Som Dones a les Ones. I avui farem un programa especial dedicat a Sant Jordi, una gran diada molt estimada per tots. Us presento ara les meves companyes, la Gemma Oliver.
Bona tarda.
Hola, Gemma. La Consol Rovira.
Hola, bona
Bona
tarda.
tarda, Consol. L'Eva Vives, que no la tenim aquí, però és com si ja hi fos, està amb nosaltres. Hola, Eva. I una servidora, Mercè Carrió. I avui tinc el gran plaer de presentar el programa. I començarem amb l'Eva. Com que no la tenim aquí, li donem pas amb ella. Ens transportarà amb un relat que es titula, que sembla que té molt bona pinta, que el títol es diu Me doy permiso para, però no sabem per què. O sigui que ara l'escoltarem, a veure què tal és aquest permís. Endavant, la Eva.
Somi.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eva, soy de Donas a las Onas. Y hoy, que es un día especial como es San Jordi, que es el día del libro y de la rosa, un día precioso y muy querido, quiero recomendaros un libro que es un tanto peculiar. El libro se llama Me doy permiso para. Es de Joaquín Argente. Joaquín Argente es diafroterapeuta y su trabajo consiste en ayudar a las personas a recuperar la elasticidad del diafragma, ese gran músculo de la respiración y de la circulación energética que actúa también como puente entre el consciente y el subconsciente. ¿Por qué hay personas que envejecen mucho más lentamente que otras? Tal vez no arrastren cargas inservibles, tal vez hayan sabido elegir y disfruten de una vida más ágil, tal vez sean más creativos o tal vez hayan leído este libro. Así que aquí va un pedacito, un fragmento de Me doy permiso para. Me doy permiso para la espontaneidad y la autenticidad. Me acepto plenamente en mis actos, gestos y palabras espontáneos. Si me paso el tiempo calculando si hago lo correcto o reprochándome que me he equivocado, puedo llegar a la ancianidad sin haber vivido ni siquiera unos momentos de soltura y distensión. Vivir significa decidir y actuar. Parte de esas acciones y decisiones no son las absolutamente idóneas. No importa, eso es la vida, no quedarse paralizados por miedo a equivocarse. Espontaneidad y autoaceptación. Al fin y al cabo, y con todos sus defectos, las personas más amadas y las que emanan un fuerte magnetismo que atraen son las que viven espontáneamente. Espero que a través de las páginas del autor lo podáis disfrutar. Es un libro muy especial, pero muy bonito, que también os puede ayudar a encontrar otra parte de vuestro yo, este que a veces no nos atrevemos a aflorar con nuestras palabras. Que paséis un buen día de San Jordi, que regaléis muchas rosas y muchos libros y sobre todo que disfrutéis del amor. Besitos y sed felices.
Magnífica, eh?
Que maco, no?
Sí, sí. Que important això de me doy permiso para.
Sí, sí. Que
A
guai,
vegades
m'ha agradat.
ens autocensurem
Sí.
nosaltres mateixos, no? I ens tenim que deixar anar una miqueta més, no? Ser més espontanis, com diu Eva.
Sí,
És un bon
és que m'he quedat
consell.
callada i tot perquè estic rumiant, és veritat, eh?
Sí, les pors,
Sí.
el raciocini a
Què
vegades,
pensaran els altres, no? A vegades
Sí.
actuem més de cara a la galeria que no a dintre d'un
Bueno, potser és
mateix.
l'educació que ens han donat, no? Perquè això no pots fer, això no pots dir. I en canvi no ens han ensenyat potser que tenim coses molt bones i potser no ens han ensenyat a autoestimar-nos una miqueta, no? Dic jo.
Sí, que la presa de decisions a vegades pot ser bona, pot ser dolenta, però per què no intentar-ho sempre, no?
Mira, aquest matí, mentre anava caminant, he anat a caminar amb companyes a la muntanya i els he dit, tinc una frase que no és meva, però la tinc gravadíssima, que es diu Cuando hablo conmigo, cuando yo hablo conmigo, me hablo bien. I això és veritat.
Totalment.
Que està
Sí,
xulo? Me la
sí,
quedo. No
sí,
és meva, però me
sí.
l'he quedada.
I una cosa de les que ha dit l'Eva, això del diafragma, que important que és, el del diafragma. Els cantants ho saben molt bé, perquè si el diafragma el tenim més a baix, podem respirar millor, els nostres pulmons s'omplen més d'aire, s'irriga més oxigen per tot el cos i en realitat estem més relaxats. Aleshores, que jo, molt bona recomanació aquesta de l'Eva, del llibre.
Sí.
Prenem nota, eh?
No, no és només el llibre, no.
No,
L'Eva ha
exacte.
donat uns quants consells aquí, eh?
Sí. Ara no la tenim aquí, però bueno, l'Eva ens ha portat aquí un trosset molt maco, molt carinyós, que ens farà rumiar una miqueta, totes tres.
Absolutament.
Ja que sí.
I a tots els nostres oients.
Exacte. Fantàstic. Què et sembla? Continuem?
Som-hi, fantàstic. Clar que sí.
Bé, ara ve una part importantíssima que ens ve molt de gust de presentar-la i que la pugueu disfrutar tots vosaltres, igual que nosaltres. Tindrem a micro obert a una sèrie de persones que ens parlaran espontàniament, que són gent del barri, que han estat gravant en l'Espai Putxet. I jo crec que ens sorprendran a tots, perquè té una molt, molt bona pinta i tinc moltes ganes d'escoltar-los a tots plegats.
Jo també.
Eh que sí?
Ganes d'escoltar-los.
Sí, a més, saps què? Lo maco és que és espontani.
Absolutament.
Perquè no hi ha res preparat. I és tal qual, eh? I sí. Jo crec que serà una meravella. Visca el Sant Jordi.
Sí, sí. Sentireu els sorolls de l'Espai Putxet, perquè s'ha enregistrat tal qual.
Sí, sí, és autèntic, com la vida misma. Molt bé, doncs vinga, endavant.
Som-hi.
Hola, bon Sant Jordi per tothom. El meu nom és Aurora Casado i us vull llegir alguns trossets de l'última novel·la que he escrit, que es diu La dona de la cadira i set contes. Aquest llibre no el trobareu a les ventes, sinó simplement el trobareu a qualsevol biblioteca pública de Barcelona. Com he dit abans, són set contes i us llegiré un trosset del primer, que es diu La caça del senglar. Començo. La tarda d'aquell dissabte de tardor, oscura i silenciosa, anava declinant mentre el cos d'en Raimon Badia reposava al seu llit del dormitori. Estava amortallat en un hàbit blanc que ressaltava la seva barba espessa i negríssima. La seva cara pàl·lida havia perdut vigor i també molta força. Així, sense vida, se'l veia com qualsevol altra persona. Ja no inspirava temor ni esverament. Ja no podia cridar ni donar ordres. A continuació, us llegeixo un altre tros del conte que es diu Antoni Font. L'Antoni Font havia tingut moltes visites. Tots li havien portat flors o llibres, però ell havia donat ordre de que s'ho emportessin tot. Els llibres els podia regalar perquè no li agradava llegir. Deia que estaven plens de falsetats i ximpleries i que li feien agafar son. I les flors el molestaven. Ell només volia esperar la visita del Francisco i aquesta no arribava. Per últim, us parlo del conte Portava el meu millor vestit i l'últim sketch. I dins meu hi havia un gran silenci, però vaig estar molt content perquè sempre m'havia agradat aquesta idea. Sempre havia volgut passar la resta del temps de la meva vida dins les aigües, aquelles aigües de color perla d'aquell mar on jo havia navegat moltes vegades. Així vaig pensar, de tant en tant, les onades o el garbí em faran arribar suaument a la platja i segur que allà es tornaria a veure a tots. Moltes gràcies.
Bona tarda, jo sóc el Ramon i jo us proposo el llibre Taxi, de Carlos Tanón. És un llibre que parla de les diferents Barcelones i des de la mirada de la novel·la negra. Segur que no us decebrà. Bona lectura.
Hola, bona tarda. Llegirem tot seguit uns microrelats del taller que acabem de fer aquí a l'Espai Putxet. Comencem amb un de Pere Calders, titulat El mirall de l'ànima. No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però s'assemblava tant a un veí meu que em va saludar cordialment. Ell també s'havia confós. L'Express. Ningú no solia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes que els feia pena explicar-li que allí no hi havien hagut mai ni vies ni estació. Jordi Cebrián. Un bon pla. Vaig pagar un sicari perquè m'atraqués mentre passejava amb la meva noia, per poder fer-lo fugir i quedar com un déu davant d'ella. Un bon pla. Passejàvem pel trencaones. Arribar i ens demanar els diners. Però abans que jo pugui reaccionar, la meva xicota li va fotre tal hòstia que el va matar. Jo estava desconcertat, però ella digué que el millor seria tirar-lo al mar. I tot i que ella no ho sabia, jo tampoc volia que m'hi relacionessin. Des d'aleshores, l'autoestima de la meva xicota ha crescut moltíssim, però ara jo, quan estic amb ella, tinc por. I el darrer relat de Mercè Rodoreda, titulat Flor sola. En una ciutat destruïda, terra de sang i d'oblit i de plors de soldat, neix una tija delicada i tallant que fa unes flors rodones com plats. Sense fulles la tija, sense pètals la flor, la tija s'estira, fa el primer plat, després el forada pel mig i creix. A 2 metres d'alçada fa un altre plat. Es vincla com si estigués en el palmell d'una mà. 2 metres, un plat. La tija s'estira. 2 metres, un plat. 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 No se sap quan acaba. Bé, aquest ha sigut el taller de microrelats que hem fet i tot seguit començarem ara el Club de Lectura, que com que és la Diada de Sant Jordi aquest proper diumenge, parlarem sobre el llibre de Montserrat Roig, El temps de les cireres. De fet, comentem una mica el llibre i també parlarem de l'autora. Les seves novel·les, des de Montserrat Roig, són el reflex d'una Barcelona entranyable. L'escriptora vol donar veu fonamentalment a les dones perquè expliquin les seves vides, les seves relacions, les seves aficions i també l'època que els ha tocat viure. A través de les protagonistes, nascudes i criades, sobretot a l'Eixample de Barcelona i dels espais d'interrelació, l'escriptora ens dona el testimoni directe d'una ciutat en expansió que ha entrat en decadència. Aquest espai testimonial i l'exercici de memòria individual i col·lectiva s'adreça a generacions futures.
Hola, sóc Ramon Pau Plana i vull presentar-vos el meu llibre, que és amb el títol La bellesa és al carrer, publicat per Edicions Oblíquues dins la col·lecció Alejandria Narrativa. La bellesa al carrer ens presenta les vides paral·leles de dos amics d'escola a la recerca de les seves llibertats individuals i col·lectives en el període revolucionari del 1967 al 1968 a Europa. L'Òscar es matricula a l'Institut del Teatre de Barcelona, on reviu records dolorosos de l'adolescència quan confronta la ficció i els sentiments. En paral·lel, el Víctor es trasllada a París per estudiar fotografia i viurà la revolta social del maig del 68, fotografiant i combatent pels carrers de la ciutat amb la Christine, una estudiant de sociologia de Nanterre. Les ànsies de llibertat d'aquella època es poden resumir en una frase pintada als carrers de París: volem canviar el món per canviar nosaltres mateixos. La novel·la combina la fotografia amb l'art dramàtic, intenta comparar-los i establir quina de les arts es más provocadora para el espectador.
A ver, yo soy de Perú y bueno, el 23 de abril, ahí en mi país, recordamos a Miguel de Cervantes Saavedra, un poeta español, porque escribió las obras de la Galatea y Miguel, el Quijote. Bueno, eso es todo. Eso es lo que recordamos en mi país, que es de Perú. Y acá es el Día del Libro, que es igual. También se debe recordar a este gran escritor español.
Muy bien.
¡Dios mío, va a salir!
A través de l'escriptura m'acosto al nen que era fa 50 anys, per a un jubileu privat meu. Fins ara, als 10 anys, no m'havien fet escriure. És una edat que no té l'abarrotament interior de la infantesa, ni la descoberta física del cos adolescent. Als 10 s'està dins d'una closca que conté totes les formes futures. Mires a fora com un presumpte adult, però encongit en unes sabates petites. Continua la definició de nen per culpa de la veu i de les joguines en desús, però que la continues guardant. Encara llegia alguna revista il·lustrada, però sobretot els llibres que m'omplien el cap i m'eixamplaven el front. Llegir-los era com sortir al mar obert amb la barca. El nas era la proa, les ratlles, les onades. Anava a poc, a rem. Alguna paraula que no entenia la deixava de banda, sense furgar el diccionari. En espera d'entendre-la, en feia una aproximació. Havia de descobrir-la tot sol, definir-me-la, quan la trobés més vegades, a còpia de topar-hi. Al cap de 50 anys, m'acosto a aquella edat d'arxiu de les meves formes successives. Lluny d'allà ha consumit el greix d'aquell nen, n'he esborrat variants. En aquell cos sumari hi ha la commoció i la ràbia dels anys revolucionaris. Al llatí hi havia l'entrenament per les llengües posteriors. Al cràter del volcà hi havia les muntanyes que un dia pujaria quatre graves. Els enderrocs reposats de la guerra hi havia la Bòsnia, que hauria de travessar, i les bombes italianes sobre Belgrat de l'últim any de 1900, que colliria abocat a la finestra d'un hotel amb vista al Danubi i el Sala. Això és un fragment dels peixos no tancant els ulls d'Erri de Luca, una novel·la que recomano moltíssim, una novel·la d'iniciació, de trànsit, ambientada a la Nàpols de la postguerra. Una novel·la preciosa.
Bravo! Oh,
molt bé!
Això sí que és un relats i no n'hi havia ni un d'igual. Fantàstic,
fantàstic.
Fantàstic.
Sí, sí. Un agraïment a tots els veïns que han fet la seva aportació literària en el dia d'avui, i realment és un goig sentir-los, com s'expliquen i com recomanen. Sí, sí. I dos escriptors han volgut fer també la seva aportació, i
molt bé,
molt agraïts.
Molt bé, molt bé.
I tant.
Que ha sigut maco, m'ha encantat. Sí, sí. Sí. Fantàstic. Oi, sí. Aquest programa és que el programa de Dones a les Ones és una passada, i el dia de Sant Jordi encara més.
Sí.
Molt bé, i ara jo l'únic que em queda és fer l'agraïment. De nou, recordo l'Espai Putxet i sobretot el Bruno Sòria, que ha sigut el que ha fet
el possible
que tothom anés parlant amb aquesta paciència infinita que ha tingut i que ens fa un programa molt ple de goig i joia amb aquesta diada de Sant Jordi.
Sí, ha posat el micro a disposició de tothom que volgués col·laborar. I bueno, la veritat és que ens omple de goig engrandir el nostre cercle, tant a Vilaurània, Ràdio Ferró, com l'Espai Putxet i els que vindran.
Sí, 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 sí.
Molt bé.
Bueno, farem més radioientes, cada vegada anem ampliant, que contenta estic. Bueno, estem molt contentes totes. Gràcies, Bruno, de veritat, de tot cor. Gràcies.
Gràcies a tots.
Gràcies.
Bé,
posem una mica de música.
Posem una mica de musiqueta, sí, i després continuarem amb el nostre programa. Fantàstic. Gràcies.
Catch me, I, 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 I. to the sun, and you will not catch me.
Ara la Consol ens farà les seves recomanacions sobre lectures pel dia de Sant Jordi. Després de la música, què ens portes avui, Consol?
Doncs m'ha costat moltíssim decidir quins llibres recomanar, perquè la veritat és que són tants i tan bons. Però bé, bueno, m'he decidit per dos, molt diferents. A veure què us sembla. A veure. Un d'ells va de novel·la negra. Sí, ha titulat Els cadàvers del candidat, de Miquel Aguirre. Una novel·la que no és negra, és negríssima. Negra del tot, la més negra i excel·lent. El protagonista ens deixa sense alè, amb els ulls esglaiats gairebé amb palpitacions, us ho puc jurar. I trobem els personatges que habita la novel·la una fauna de tots els pelatges i cap de bo, però des del primer al darrer són absolutament inolvidables i a sobre creïbles, malgrat que veritablement són per llogar-hi cadires. Els cadàvers del candidat és una molt bona novel·la, amb ironia cabassos, intriga per donar i vendre, i com pertoca en el gènere, una punyent, llúcida i desacomplexada crítica social. Hi ha acidesa i fins i tot un punt de deliri amb una brutal anàlisi dels mecanismes polítics, amb totes les seves trapilleries, punyalades i embolics. I certament hi ha humor, molt d'humor. És, sense cap mena de dubte, bona literatura. I no solament per al cru anàlisi de la societat capitalista, sinó pel delit de la seva escriptura i el domini i riquesa del llenguatge. Acabaré dient-vos que Miquel Aguirre va treballar 4 anys en la maquinària d'un partit polític, o sigui que sap de què es parla. I que també, actualment, Miquel Aguirre és el nou director del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera.
Interessant, no?
I el segon llibre que us vull recomanar és d'una noia, d'una dona, Gemma Ventura. És la guanyadora del Premi Josep Pla de Narrativa d'enguany amb la novel·la La llei de l'hivern. I es tracta d'una jove escriptora que amb el seu llibre aconsegueix aquest prestigiós premi on explora el tema de la solitud i com fer front a les absències mitjançant la memòria i la imaginació. Hi ha una frase d'ella que m'agrada molt, que diu: les paraules poden ser bombes que malmeten o llumins que ens il·luminen. Hi ha un petit fragment d'aquest llibre. Era dins del meu cos, guiant els meus pensaments, i quan no m'atrevia a fer un pas, la teva veu, rere l'orella, m'empenyia: no tinguis por. I quan ella em consumia, eres el primer a avisar-me: allunya-te'n. Des de la teva solitud guiaves la meva solitud, i és per això que, tot i estar sola, no em sentia sola. És tan poderós poder comptar amb qui no tens al costat. Quan ja no sigui, passarà el mateix, oi? Continuaràs sent el meu aliat? Ens fem amb les paraules que diem i amb les que ens diuen. Al llibre apareix la idea que som un tros de fang ple d'empremtes. Cada dia ens fem els uns als altres. Mai estem acabats del tot. Hi ha persones que et desperten la pitjor part de tu, i n'hi ha que t'eleven, t'il·luminen, i al revés. El que fem cada dia també modifica els altres. Per acabar, diré que aquesta obra va ser escrita sota el pseudònim de Laura Vallclara. I és una noia, la Gemma Ventura, molt jove, va nascuda l'any 1990, i que abans de ser periodista i escriptora havia estat mestra de primària especialitzada en música. I aquest és la seva òpera prima, el primer llibre, i guanya el Premi Josep Pla. En trec el barret, senyors.
Oh,
caram!
Que bé, que interessant, eh? Que xulo!
I que diferents els gèneres,
sí, diferents, eh? Sí, ara...
Home, per a mi animar una mica.
Home, a mi m'atrau més el de la novel·la negra. I més es dir que era tan negra...
És brutal, és brutal, és brutal.
Oh.
És brutal. Però bueno, la veritat és que és difícil triar llibres per llegir, perquè...
És que n'hi ha tants.
N'hi ha tants i tan bons. Sí. I tots ens aporten tant i ens ensenyen tant que vivim altres vides a través dels llibres.
Absolutament. Aquest Sant Jordi serà complicat, eh?
Sí.
Ens faltarà temps per llegir.
Sí, bueno, i a més tenim el privilegi de tenir una autora entre nosaltres.
Ara.
Bueno, una autora de pacotilla.
No.
Ara la nostra Mercè Carrió ens llegirà un fragment del seu llibre que ha escrit ella, Relatos Cortos.
És en castellà, eh? Diu, i es titula Un paseo por el campo. Un dia qualquera del mes de novembre, Pedro, un alma solitària i professor de psicologia de la Universitat de València, estava sentado solo en su aula con un semblante algo triste y al mismo tiempo un poco nervioso. Era el día que María, su amor secreto, le confirmó de que saldrían a caminar por el campo y hablarían de sus alumnos, de su trabajo, de sus próximos años como profesores en la universidad. Para Pedro era el primer paso de acercamiento hacia María. Su carácter más bien cerrado y algo tímido, él siempre pensaba que era culpa de la rama docente elegida como profesor. Le impedía que pudiese abrir su corazón a esa mujer que tanto amaba. La diferencia de sus formas de ser y el carácter de cada uno hacía que le costara mucho saltar este gran puente que tenía siempre delante de su pensamiento. María, profesora de historia, era todo lo contrario a Pedro, alegre, divertida, ruidosa y con un constante era la risa, una risa fresca y contagiosa que hacía sonreír a todos los que la rodeaban en cualquier momento. Llegó el sábado, todo estaba a favor, lucía un sol espléndido, la temperatura algo fresca, pero perfecta para andar. No hacía nada de viento, el día prometía, nada podía fallar, pensaba Pedro. No la puedo perder. María va a sentirse feliz a mi lado, seguro. ¡Qué alegría! Pedro, qué bien lo estábamos a pasar en el campo, le comentaba María a Pedro mientras caminaban. Traigo un libro de geografía y una revista de naturaleza para leer mientras descansamos después de comer. Ya verás, te va a gustar mucho. Pedro estaba pletórico y por sus poros saltaban chispas invisibles de alegría al ver que todo resultaba más fácil de lo previsto. Y notaba como poco a poco su voz era cada vez más segura y sus movimientos también. Le daban ganas de saltar, pero pensaba, tranquilo Pedro, no te aceleres. Hablaron mucho, caminaron, hicieron fotos de los árboles que tenían todas las tonalidades rojizas, otoñales. Vieron un pequeño riachuelo, disfrutaron de un espectacular mirador que dejaba a sus pies una inmensa vista de campos y casas rurales. Rieron y en un abrir y cerrar de ojos habían consumido todo el tiempo de la mañana. Eligieron un pequeño claro y una zona solariega, y al resguardo del frío extendieron una manta y colocaron encima todos los utensilios y comida tipo picnic. Cuando todo estaba preparado, de repente reinó un inmenso silencio entre ambos y quedaron embelesados al mirarse mutuamente y sin mediar palabra se besaron. Fue un beso tan lleno de pasión que llegó otro y otro. Estaban solos en el universo, flotaban. Se amaban sin condición. Era como un baile nupcial con toda la música sonando a su alrededor. ¡Qué maravilla! Se amaban. ¡Qué guapa era! ¡Cuánta felicidad! Pero entre los árboles y matojos, un expectante pequeño zorro gris esperaba el momento oportuno para que con toda su celeridad pudiera robar aquellos bien olientes manjares y darse un gran festín con ellos. Muy sigilosamente avanzó y ¡zas! Ya eran suyos. Pedro, entre besos y arrumacos, al darse cuenta de esta inesperada incursión, le lanzó su zapato en la huida, pero nada impidió que se quedaran sin comida. Solo quedó una solitaria naranja que parecía mirarles compasiva y que parecía decir, «Por favor, no me comáis». María y Pedro estallaron en risas y cómplices de todo tipo. Eran felices y nada les importaba tanto como el estar juntos porque se amaban de verdad. Decidieron indultar a la pobre naranja. Y colorín colorado, este relato se ha acabado.
Fantàstic.
Meravellós.
Fantàstic, va ser un passeig per el campo. Oh, m'encanta.
Bueno, ja com sempre.
El meu castellà és una mica català, però bueno, és que sí, aquell moment, en aquella època, escrivia en castellà.
Et felicito, m'encanta.
És divertit, no?
Sí.
Bueno,
sí.
Primavera, amor, no?
Amor, sí.
Pues mira, ara que dius això de passeig per el campo, m'ha recordat una poesia que justament continuaré, que diré: ¿qué sería de los árboles sin el viento? Sin poder, de vez en cuando, murmurar un poco.
Oh. Bueno, aquest Sant Jordi serà sonat, eh? Oi, estic tan contenta. Estic molt contenta. Bueno, jo aprofito, ja que heu dit que sóc una escriptora, per dir-vos que tinc un estant amb els meus llibres, L'Escapada i Vera la Globera. Un és en català i l'altre és en castellà. I estic amb el meu estant a l'Avinguda Diagonal, 439.
Ens ho apuntem.
Situat entre els carrers Montaner i Aribau.
Molt bon lloc.
Molt bé.
Allà estaré tot el sant dia pendents de vosaltres, i seria una gran il·lusió que em vinguéssiu a donar una miqueta d'escalf i de passar a comprar els meus llibrets. Moltíssimes gràcies. Bueno,
molt bé.
Ara em toca a mi presentar a la Gemma Oliver, que ens farà ja la cloenda d'aquest programa d'avui tan carinyós i tan maco amb la Diada de Sant Jordi, que ens donarà també una sorpresa. Em sembla que ens parla de la Mercè Rodoreda.
Efectivament, us parlo, no podia ser d'una altra manera. Just la setmana passada va fer 40 anys de la seva mort, i a més la Mercè Rodoreda és per excel·lència l'escriptora d'aquest, el nostre barri del Ferró. Així que no podia portar una altra, i no podia portar una altra novel·la que Mirall trencat.
Oh, que bé.
Al peu dels arbres es girà a mirar la casa. Encara no sabia venir-se de viure-hi. Havia passat l'hivern anant d'una cambra a l'altra. S'abocava als balcons per mirar el jardí. Quan hi havia els escalfapanxes encesos, corria per tot arreu a les fosques i passava estones assegudes davant de la seva sala amb els ulls clavats al foc. Ara ja hi estava més avesada. Es ficava per entre els arbres. Acabava de sortir un raig de sol enmig de dos núvols que apenas podia travessar les fulles. Se sentia remor per les branques. Devien estar plenes d'ocells, però la Teresa, que de tant en tant s'aturava mirant l'aire, no en veia ni un. On hi havia molts era el llorer del pou. Segons a quines hores, els pardals hi entraven i en sortien sense parar, piulant com uns desesperats. Anar caminant fins a la gàbia dels faisans. Era una gàbia molt gran i molt alta, acabada en forma de carabassa i amb una bola daurada dalt de tot. Valldaura l'havia omplerta de paons, de faisans i de gallines de Guinea. Els paons, al capvespre, feien uns crits esgarrifosos que se sentien des de tot arreu.
Gràcies.
És que jo quan sento aquestes paraules escrites i llegides, penso, he d'aprendre tant és tan difícil escriure tan maco.
Quina riquesa
de
vocabulari. I de sentiment, alhora.
Sí, sí.
Bueno, i tota la simbologia, no? O sigui, aquesta Teresa, aquesta Armand, d'aquests rols tan definits, aquesta primera part d'imaginari, exacte.
Fantàstic.
Tot el llorer, que era símbol de desgràcia. O sigui, és meravellós, és un llibre fantàstic.
Bueno, és que l'autora és excel·lent.
Aquestes dones,
és excel·lent. És un domini.
Sí, sí. És de veritat, jo admiro aquestes homes i dones escriptors de primera línia. El que passa que suposo que tots han tingut un principi, no? Però jo crec que ja ho porten dintre, perquè aquesta riquesa tant de sentiment com de paraules, bueno, hi ha paraules que a mi em costen de vegades, que no em surt, potser pel caràcter o el que sigui, de vegades la personalitat de cadascú, no sé, parlant de la Mercè Rodoreda, i parlàvem de la Montserrat Roig, també una noia molt avançada en el seu temps, que també tenia una fluïdesa verbal increïble, no? Ara perquè hem tocat aquestes dues dones, perquè és el seu any, no? Però és una meravella, de veritat.
Sí, a més que van passant els anys i continuen estant actuals.
Sí, sí.
Escoltes això i, bueno, fa molts anys que es va escriure, però t'arriba la fibra. O sigui, realment no és una... No ha passat de moda, no ha passat allò que dius, ai, això ja no em crea un sentiment, una emoció, no? Al contrari.
No, és una passada.
Ens emociona.
Sí, supermaco, eh?
Sí, sí, els llibres et porten a l'imaginari, absolutament.
La Gemma ho ha llegit amb aquesta passió, que encara ens ha transportat molt millor, encara, eh?
Sí,
fantàstic.
Sí, 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 sí.
Bueno, Ja tenim el programa, que em sembla que ara sí, sí que ja,
ja estem
al final de tot plegat. Eh?
Tenim un peu ja per anar a la Superilla, oi? De Sant Jordi, a buscar roses i llibres, veure la Mercè.
Sí, home, seria fantàstic. Tu, Consol, portes una mica d'explicació de la Superilla, no? Però voldries fer una pinzellada, potser? O...
Sí, molt, molt breument, perquè ja el temps ens atrapa. Dic que la Superilla literària és la de tota la vida.
Sí.
Ja, és, ja sabeu, dos passes de Gràcia, de Gona, etc. Però hi ha dues novetats. Aquest any és que s'ha recuperat la Rambla, com la Superilla, doncs ja s'ha acabat la pandèmia, gràcies a Déu, i ja és, no és peatonal, i la incorporació de Gran de Gràcia, des dels jardins de Salvador Espriu fins a la travessera de Gràcia.
Exacte.
Molt bé, aquest any hi haurà una Superilla sense cotxes, amb llibres, amb parades, amb roses, amb festa.
I em sembla que hi haurà bon temps, perquè la nit del dissabte passa un front petitó, però res, cauran quatre gotes.
No
serà
com l'any passat.
No, ui, per favor, no en
parlo. Esperem que no.
L'any passat va ser horrorós. No cal que en parlem perquè no cridem al mal temps. No, però bueno, jo crec que potser hi haurà algun nuvolet per allà suelto, però bueno, no passa res. No es plourà aquest any.
Molt bé, molt millor.
Sí.
I tant.
Molt bé, doncs jo de moment em queda despedir, ja que he obert el programa. Em despedeixo de la Gemma Oliver. Gràcies, Gemma.
A vosaltres.
Per tot plegat. I recordo una vegada més que la Gemma ens fa la part tècnica, encara que ella no vol que ho digui, jo ho dic, que gràcies en tenim d'ella. Consol Rovira, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer, com sempre.
Donem-li les gràcies a la Eva, a Eva Vives, que no sabem on la tenim, però està amb nosaltres d'esperit, segur.
L'esperit està aquí amb nosaltres,
segur?
Sí.
I jo
moltes gràcies Eva. A la Mercè també per conduir aquest programa. És un privilegi, un programa de Sant Jordi, comptar amb tu, evidentment.
Fantàstic, estic emocionada.
Una altra escritora que tenim entre nosaltres.
Hem descobert un nou llibre, a més, de la Mercè.
Sí, graciós.
Estic contenta. I, bueno, a dir que tenim Dones a les Ones, tenim un mail que es diu donesalesones@gmail.com, que podeu escriure'ns per donar-nos idees, donar-nos les gràcies, escoltar-nos a tantes vegades com vulgueu. Estem obertes a tot. Ah, i a més, que ja ens heu escrit uns quants, hem contestat. Contestem a tots, del qual estem molt agraïdes. O sigui que una vegada més, recordo el mail, donesdelesones@gmail.com. Agraïm també a la Vila Urània i a Ràdio Ferró perquè podem fer servir molt de veritat, i és una gran sort la que tenim, que puguem retransmetre en directe aquí cada 15 dies des dels estudis que hi ha de gravació. Aquí és un estudi que Maria Calvà i que és preciós, no hi falta detall, i això... Gràcies. Ràdio Ferró, Vila Urània i companyes. Una abraçada molt forta i per tots vosaltres, Dones de les Ones, les millors de Barcelona. Adéu-siau.
Gaudiu de la festa.
Exacte. Bon Sant Jordi, tothom.
Bon Sant Jordi, gràcies.
A reveure.
A reveure. Adéu.